Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Espanya va batre un rècord històric en peticions d'asil el 2018. En va rebre 54.000, el quart país de la Unió Europea, però només se'ls va concedir protecció a 2.895 sol·licitants. La Comissió d'Ajuda al Refugiat, CEAR, denuncia que s'han desbordat les previsions i que són més de 90.000 els expedients acumulats pendents de resolució. Alerta igualment que dels pocs que es resolen, tres quartes parts es rebutgen. Són informacions que es deriven de l'informe anual de la Comissió d'Ajuda al Refugiat que s'ha fet públic avui i que analitza la situació de les persones refugiades al món. L'Hospital de Bellvitge, d'altra banda, ha realitzat per primer cop la implantació d'un cor artificial total. L'operació, segons hem sabut avui, es va fer el 27 de maig. El receptor va ser un home de 30 anys a qui no es podia practicar el trasplantament d'un cor de donant. Fins ara, a l'estat espanyol, només s'havia implantat amb èxit un dispositiu com aquest a l'Hospital de Navarra. L'operació és de molta complexitat i ha estat possible gràcies a la professionalitat de l'equip de l'àrea de malalties del cor de Bellvitge. El decret per limitar el preu del lloguer de l'habitatge vulnera els articles de l'Estatut i de la Constitució. Ho assegura el Consell de Garanties Estatutàries i a petició de Ciutadans i del PSC en un informe elaborat a instàncies d'aquests partits. Segons el document, que no és vinculant, és l'Estat qui té la competència sobre les bases de les obligacions contractuals. I recordem que en aquesta setmana de la festa del Corpus Christi, Càritas presentarà a les diferents diòcesis, en alguns casos ja ho ha fet la setmana passada, les seves memòries de l'any passat amb dades sobre els primers mesos d'aquest any. Aquest diumenge es farà la col·lecta a favor de Càritas a totes les esglésies de Catalunya.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. I 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanquiblau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidos Logos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Si et vas perdre aquest moment...
Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola.
I aquest...
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Escolta els divendres, a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un viatge en el temps per celebrar els nostres 25 anys. Repassa amb Ràdio Estel les veus, la música amb estil propi, els moments històrics narrats des dels nostres micròfons i els programes que han format part d'aquests 25 anys de vida. Recorda, els divendres, de 5 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un programa que et convida a viure els millors moments d'aquests 25 anys.
Ràdio Estel.
La Farga i Errant. Més de 15 anys d'experiència en so d'alta fidelitat, home cinema i domòtica. Una botiga amb sales de demostració amb les últimes novetats del mercat. Altaveus, amplificadors, projectors... A més, servei d'instal·lació a casa teva o al teu negoci. Entra a lafargaierranz.com i fes la teva compra online o vine a veure'ns al carrer Gelabert 16, al barri de les Corts de Barcelona. També t'assessorem al telèfon 93 419 29 97. La Farga i Erranz, el paradís del hi-fi. És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dimarts, ara passen 5 minuts de les 5. Tenen sintonitzat Radio Estel i això és gran ser gran. Com sempre, disposats a engegar un dels únics programes de ràdio que dedica 60 minuts només a les persones grans. En cada programa comptem amb la presència de professionals del món de la geriatria, experts en dedicar a millorar la salut i el benestar de les persones de la tercera edat i procurar que tinguin una bona qualitat de vida. Com sempre, parlarem dels problemes que poden tenir a l'hora de buscar una residència o problemes amb la pròpia residència, sempre intentant buscar i donar solucions aclarint els dubtes que puguin tenir. Si continuen amb nosaltres, trobaran novetats geriàtriques, idees de consulta del treballador social, força de treball, diferents aspectes i opinions de residències, residents i també dels seus treballadors. En resum, trobaran tot el que els pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
I a la consulta del treballador social, Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí i qui us parla, Marc Rius. Els maltractaments a les persones grans en forma d'abús físic, sexual, psicològic o emocional, així com l'abandonament, la negligència o l'abús material o financer, són una de les formes de violència més ocultes en la nostra societat. L'Organització Mundial de la Salut, el 2002, afirma que aquesta és una de les formes de violència més oculta, la més silenciada, la menys estudiada i, per tant, la més desconeguda, detectada i tractada. Coneixerem les dimensions exactes del fenomen, així com la seva etiologia, ja que respon a situacions complexes generades per el seu caràcter multifactorial, les raons per les quals fan aquestes afirmacions molt diverses. No obstant això, podem destacar, entre d'altres, l'existència d'un entorn de silenci, d'ignorància i la vulnerabilitat que envolta les persones grans en situació de patir els maltractaments. Avui en parlarem a fons. Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Com cada dimarts, ens presenta i condueix els convidats el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'inforesidències i patrocinador d'aquest programa.
Què tal, Marc?
Bona tarda, benvingut. Amb un dia de caloreta, maco.
Un dia de caloreta preciós, sí. Tenim un sol molt bonic.
Comencem ja anem
tots de màniga curta, no? Sí, sí. En català es diu, fins al 40 de maig, no treguis el què? No serà el saig,
el
no?
El saig no crec que sigui.
No crec que sigui.
Pues ara sí que m'has agafat, no?
Aviam... És que tampoc sé què és el saio en castellà.
El saio deu ser com una rebeca, no? Com una jaqueta, deu ser.
Deu ser algo que abriga molt, no? Sí. Ostres, tenim un convidat que ens ho dirà, eh? És una capa. Molt bé, moltes gràcies.
Clar, veus?
El saio és un este que te pones, un
este que te pones i el 40 de mayo te lo quitas.
Algo que tapa, algo que abriga.
Algo que da calor,
Moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies ja. És que els nostres convidats, escolta'm, els triem bé, eh?
Ja ho crec, i entenc, mira. Nosaltres no ho sabíem.
Estem ara en un moment molt curiós, poses la tele i només estan constituint ajuntaments, parlaments i tal. Jo t'asseguro, em fa una cosa, una mica de cosa dir-ho, però ara encara que passis dos dies sense veure les notícies, i com hi ha moments que passen moltes coses, ara t'adormes un dia, et despertes al cap de dos dies i sembla que les notícies són les mateixes.
Jo ara a la tele només a la Casa de la Pradera, el Colombo...
La Casa de la Pradera?
Encara ara la tornen a fer, la senyora Fletcher...
Però això ho fan a Netflix.
El Poirot... Sí, sí, ho fan. I és l'únic que em distreu.
Molt bé,
doncs... Algun llibre també llegint-lo i...
Jo últimament, bueno... segueixo llegint un llibre fabulós, que ara, a més, ara la setmana vinent ja diré el títol en castellà, sobre una societat on molta gent viu més de 100 anys. Mira. Que és una cosa molt interessant, i et fa pensar molt. Ja espero la setmana vinent tenir-ho, perquè ho vaig aconseguir amb Amazon en anglès, estic aquí amb el diccionari, aviam llegint,
dius,
però...
fa pensar molt, perdona, fa pensar molt, què és? Anar a viure allà, per viure 100 anys.
Sí, no, la veritat és molt interessant, perquè, mira, portem... diguem-ne, si tu agafes un homo sapiens, com som nosaltres, i dius, quants homo sapiens hi ha hagut? I tu comences a tirar enrere i dius, la mare, l'àvia, tal... S'ha de dir en femení, perquè saps, això, sí, l'ADN sí, del sí, que ens sí. ve de les mares és el que millor serveix per saber d'on venim. Doncs només hi ha 8.000 generacions d'homo sapiens. Abans hi érem una altra cosa. I llavors, amb aquestes generacions d'homo sapiens, 8.000 generacions, vam començar que el gran problema de l'homo sapiens, i sobretot des de que es va començar a fer agricultura i ramaderia, era que morien nens.
Clar.
I que morien dones donant a llum, i que no hi havia gent gran. Per què? Perquè costava molt arribar a gent gran.
No cal tirar massa enrere perquè morien a casa, perquè es naixia a casa.
Clar, des de 8.000 generacions fins a fa 5 generacions, el gran problema és que moren nens. Sí. Ara... que mori un nen petit és una notícia.
Sí,
que mori una dona de part és notícia. Jo no conec, jo no, gràcies no, a Déu, no tinc no, ningú no. a la família, ni tal, que hagi mort
ara,
abans.
Estem a les clíniques. Ah, i ja...
Doncs després de tot això, després de que la gana matava moltíssima gent, ara en el món mor més gent d'obesitat que de gana. Mor més gent de diabetes...
I quan sentis...
No, això és la ràdio, aquí no ens pot veure ningú, no, aquí tots som prims i guapos, o sigui que no hi ha problema. I ara, mira, amb tot això, després malalties infeccioses, la gent moria de que venia una epidèmia i tot, i morien milers de persones, ara les epidèmies estan bastant controlades, sí. Si comparem.
La ràbia està erradicada...
Bueno, això que et posen, que et fan la marqueta als braços, la varola, també.
Sí.
I després, mira, la guerra... La guerra causava una quantitat de morts. Encara hi ha guerres, per desgràcia, res comparat amb el que hi havia abans. Conseqüència, aconseguim tenir el 19% de gent que és gran. I ja tenim el problema de la gent gran. I dius, coi, tota la vida buscant que hi hagi gent gran... Perquè, clar, la manera que no hi hagi gent gran és morir-nos joves.
No ho volim.
I ara que tenim 19% de gent gran, ara què fem,
clar?
Clar, el problema de les pensions... I aleshores dius, coi, que no és bo... que no és el gran triomf de la nostra societat.
I més el problema de les pensions, que no hi hagi algú que va buidant la caixa, això que és pitjor.
Bueno, això és encara això és pitjor, tema, però tenim això. Les pensions, tenim els medicaments, sembla que això de la seguretat social és que gasten massa. Aleshores, jo vaig llegir un llibre d'un senyor alemany que es diu així Schleiermacher, un filòsof alemany, molt d'ara, no filòsof tipus Kant o Schopenhauer, no, tipus d'ara, que diu... Clar, el problema que tenim ara és que, a mesura que cada vegada hi ha més gent gran, clar, en proporció hi ha menys gent jove. Clar. I la gent gran, quan hi ha eleccions, tendeixen a votar, però mai voten com a gent gran. Si són més, diguem-ne, aquí pot ser més de dretes, més d'esquerra, més o menys nacionalista, pot ser més o menys, diguem-ne, podríem dir avançat en alguns temes, o avançats, o diferent, però poca gent, quan va dipositar el seu vot, així és com hi ha gent que diu... Primordial per mi, la defensa dels drets dels animals. I hi ha un partit que tu pots votar... I dius, però aquests què diuen d'altres coses? I què diuen del nacionalisme? I què diuen de... L'important és l'animal.
Els animals.
Però sí. No hi ha un partit encara que digui... un partit sí que segur que n'hi ha, però representatiu. No hi ha, la gent no va votar en grans números.
No.
I aquest senyor es planteja, i fora bo que ho fessin... Fora bo que un dia els jubilats diguessin anem a votar com a jubilats, anem a votar com a gent gran. I ell plantejava una història real que va passar als Estats Units. Als Estats Units els agrada molt votar. I fan cada any, al novembre fan una selecció.
Votar i estadístiques.
Sí. I aleshores, cada any, al novembre, voten el que toqui. però una vegada l'any voten. I aleshores, tothom pot votar al Consell Escolar. Encara que no tinguis fills al col·legi, pots votar al Consell Escolar. I en un lloc d'Arizona van dir els avis, no avis, avis i no avis. O sigui, gent gran que vivia en aquell poble i molts que havien emigrat del nord com per jubilar-se perquè ja fa caloreta i això, anaven a un parc que estava a la sortida d'un col·legi i veien que els nens que sortien del col·legi amb els skates, aquestes plataformes amb rodes, doncs feien les seves piruetes i no els deixaven seure als bancs. I aleshores un va dir, saps què? Presento una candidatura al Consell Escolar. I el que faré és decidir que amb diners de l'escola contractin a un guarda de seguretat que es posi fora del col·legi. I aleshores van guanyar, perquè com els Estats Units són molt demòcrates, però vota molt poca gent. Aleshores, si tu fas una candidatura i mous a la gent, va guanyar. Què va passar? Van dir, home, i com vols pagar això? I va dir, perfecte, acomiadem el professor de música. I aleshores, ells manaven i ho van fer. Aleshores, aquesta mesura va fer que, de sobte, en el poble, tots es van posar contra la gent gran. I ells van dir, és que sou uns egoistes! I ells deien, això és democràcia, no? Que dius que ets egoista quan un treballador demana els seus drets? Que dius que no sé. Aleshores, ell plantejava aquesta idea, diu, que és la, deia, a vegades, la gerontocràcia, que és el poder de la gent gran, es pot convertir en gerontofòbia, que és l'odi a la gent gran. I aleshores deia, a més, coi, és que al final tu pots guanyar unes eleccions, però al final qui ha de posar en pràctica això que tu decideixis és gent més jove que tu. I aleshores el llibre planteja una sèrie de coses. I a mi, en el fil d'això i en el fil dels primers convidats que tindrem ara i el fil d'una cosa que s'ha fet la setmana passada, jo crec que tot té relació, que és, aviam, hem aconseguit alguna cosa molt bo, i és que hi hagi gent gran, més gent gran que mai, més millor, anava a dir això.
I viu millor.
La gent viu millor, objectivament. Més gent gran que viu millor. I, en canvi, sembla que com a societat, en comptes de ser festiu, resulta que cada vegada els tractem pitjor, i no només tractar una miqueta malament, no, maltractar. I em sembla que avui el tema del maltracte, que el anem a tractar amb els primers convidats, és algo que ens ha de fer reflexionar molt.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
La setmana passada, a Barcelona, es va celebrar una jornada molt important de presentació i d'un moviment per aturar el maltractament a les persones grans. I tenim amb nosaltres a dues persones per parlar-nos de com ha anat i de què és això, d'aquest moviment. Bona tarda, Pilar Vilaseca.
Bona tarda.
Tu vens de la Fundació Provea com a part d'aquest moviment. És una bona notícia que hi hagi un moviment per aturar el maltractament a les persones grans?
Home, és bona notícia des del punt de vista que són moltes les entitats doncs, que donem suport a poder frenar aquesta situació i a fer-la visible, que és, doncs, bueno, és la problemàtica que té. No?
I com va sortir aquesta iniciativa?
Bé, això sorgeix, de fet, va sorgir de Provea. Nosaltres, un dels... A veure, nosaltres ens vam constituir fa 16 anys, en el 2003. En un principi, doncs, el que volíem era protegir a les persones grans, sobretot en aquelles situacions que per problemes de malalties neurodegeneratives doncs, bueno, han de ser incapacitades, han de tenir la capacitat modificada perquè no són capaços doncs, de governar-se per si mateixos. No? Llavors, en aquests casos, la Fundació exerceix de tutor. Quan vam analitzar totes les persones doncs, que havien passat per la nostra fundació, que són vora 900, vam veure que moltes d'elles tenien un tret en comú, no? I era que havien patit algun tipus de maltractament. El més freqüent que ens havíem trobat nosaltres era l'abús econòmic. En molts casos no era només doncs, que haguessin tingut, bueno, que se'ls hagi fet un ús indegut dels seus estalvis, sinó que arribaven a ser expoliats, no? Inclús doncs, a nivell de patrimoni immobiliari, no? Llavors, bueno, en vistes d'aquesta situació vam dir que ens hem de plantejar fer alguna cosa més perquè, clar, quan els rebem a la Fundació posem tots els mecanismes per protegir-los, però, clar, no podem fer res d'una tasca preventiva, no? Llavors vam decidir que per fer aquesta tasca preventiva era algo que no podíem fer sols, que necessitàvem doncs, bueno, el suport, era una cosa de conjunt, i ja que la nostra fundació no és molt visible, doncs, bueno, vam tocar a la porta unes quantes entitats, entre elles, bueno, la primera que vam trucar va ser d'EIMA, com a especialistes en maltractament, vam anar a veure també doncs, a la Fundació Fira Gran, a FATEC, Amics de la Gent Gran, Fundació Pasqual Maragall i Fundació Rubra.
Em sembla, Carles, que els hem tingut a tots al programa, gairebé, no?, per separat.
Només ens falta Fundació Pasqual Maragall, em sembla.
Ui, doncs, Marc, els tindrem. Han estat convidats, segur, sí, sí. Però aviam, ens falta que vinguin ells. Molt bé, i una pregunta. Ens dius que una de les entitats participants és la Fundació EIMA. Tenim amb nosaltres en Jordi Muñoz, benvingut, o re-benvingut, perquè tu vas estar ja amb nosaltres al programa i vam parlar ja fa un temps sobre maltractament, prevenció. És un gran problema, perquè maltractament de gènere és una cosa que gairebé cada dia ho veiem, però sembla que per parlar de maltractament de gent gran, esperem que sigui el dia del maltractament, o costa molt que es visibilitzi en els mitjans. Com, sí. És rellevant?
Sí, bona tarda. Primer agrair-vos que tracteu aquesta problemàtica perquè precisament és poc coneguda i cal que es faci difusió i que la societat prengui consciència, no? Sí que ens trobem que és una problemàtica que és creixent, que cada cop els professionals que ens dediquem detectem més situacions i amb l'agreujant que tenim una difícil solució per aquestes situacions. Perquè moltes vegades aquestes situacions de maltractaments que a nivell internacional estan reconegudes com a tal no tenen una resposta per part de la llei. I això suposa que si la persona gran que està en aquesta situació de maltractament no li posa un límit, no deixa tenir el suport, doncs malauradament morirà en aquesta situació, no? El que no disposem són de xifres, no? De fet, la xifra més repetitiva darrerament és que l'OMS diu que hi ha un 10% de persones grans que pateixen maltractament, però que només es comunica un de cada 24 casos, en la qual el nombre de persones que poden estar patint maltractament pot ser, bueno, terrible, terrible.
I una cosa, no sé si Pilar o tu, qui en digui, una vegada que us heu reunit, heu generat aquest moviment, esteu ja heu presentat unes jornades, què proposeu?
Bé, la idea principal del moviment és ajuntar mans. És un problema a la societat i, per tant, ha d'estar tothom. Entitats sense afany de lucre, administracions, col·legis professionals... I aquí el que vam fer, en aquest moment som 72 entitats que estan adherides a aquest moviment, i les primeres propostes que s'han fet han sigut de tres àmbits. Un, des de l'àmbit de millores legals, en el qual es demana l'agilització dels procediments judicials on la víctima sigui una persona gran. Vull dir, precisament l'altre dia comentàvem, no?, un espoli patit per una senyora gran a l'any 2011... es va jutjar ara, demà farà dos dies. Dos setmanes, perdó.
Vivia encara la senyora?
És morta.
Clar, és que aquest és un...
Clar, 8 anys per fer el primer judici. Després aquí hi haurà una apel·lació, que anirà al Suprem... Vull dir, això no té sentit. Una persona gran amb una situació d'abús o maltractament i té una resposta immediata. I també aquelles persones que pateixen un deteriorament cognitiu. A qualsevol lloc del país es trobem persones que tenen un deteriorament cognitiu i que malauradament estan soles, perquè si tenen un entorn, algú el pot ajudar, que estan soles a casa seva i que no poden cobrir les necessitats bàsiques. No poden anar a comprar, no poden alimentar-se, no poden fer un seguiment mèdic. No pot ser que ens passem un any i mig per resoldre la situació d'aquesta persona, no? Per tant, el primer que demanem és una agilització dels procediments judicials. També aquí s'ha demanat uns canvis legislatius. Tenim legislació específica per dona maltractada, per infants maltractats, però no per persona gran maltractada, no? Per tant, hem de mirar i solventar, no? I també hem demanat una millora de recursos i serveis, no? Amb les altres tipologies de maltractaments tirem diversos recursos i serveis, i amb persones grans, tot i que tothom sabem des de fa molts anys que existeix, no hem sigut capaços encara de crear. No és qüestió de culpabilitzar ningú, sinó que ens hi posem.
Constatar-ho,
que ens hi posem,
no?
Clar.
I, Pilar, al final de les jornades vau fer un manifest, no? O teniu una...
Bé, de fet, el manifest el vam presentar l'any passat.
Ui! Sí. Sí que anem malament.
No. A veure, el grup es va iniciar, devia ser cap a l'abril del 2018. Llavors, la primera acció que es va fer va ser doncs, la redacció del manifest. El primer inici, que érem aquest 7, doncs, quan es va fer la presentació, vam ser ja 32 entitats. Mm. Val? I ho vam fer també en el marc doncs, del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Detectament a la Gent Gran.
Sí, no, et deia, vaig més a un cas, perquè potser ens estan escoltant gent i diem, és probable que avui dia algú, sigui conscient de que un veí seu, per mostres que veu, diu, ostres, aquí hi ha alguna cosa que... Què ha de fer una persona? Perquè normalment, si el maltractament es produeix dins de casa, el maltractador no denunciarà, sinó que... Però si veiem alguna cosa que ens sorprèn d'un veí, d'aquell familiar, d'aquell veí que està sol i que veiem coses rares, què hem de fer?
Ser solidaris, simplement ser solidaris. Si algú té la sospita de que una persona, i remarco, tan sort la sospita, que està patint algun tipus d'ús o maltractament, que s'adreci als serveis socials, als serveis de salut, als cossos de seguretat, és a dir, als professionals, al referent del casal, a qui sigui, a qualsevol professional, perquè els professionals tenen la formació, els instruments i les capacitats per determinar si allò és un maltractament o no, i en cas que sigui, què cal fer-hi, no? I el més aviat possible, perquè els maltractaments són com les malalties. Si l'agafem al principi, amb un tractament de medicació, la malaltia podem acabar amb ella. El maltractament, el mateix. I per això remarco, davant la sospita, traiem tots aquests prejudicis de la intimitat, la privacitat, perquè, si no, no entrem mai en els domicilis que no en passen.
I més a prop encara, potser ens està escoltant algú que és una persona gran, que se sent maltractada. Sempre quan s'ha parlat més de violència cap a la dona, es deia que el gran problema és una dona denunciar el seu marit, amb qui està casat, de qui depèn econòmicament. Deu ser molt dur, clar, denunciar aquest que t'està cuidant en les teves activitats de la vida diària. Què recomaneu a una persona que ho estigui visquent en primera persona? Us ha de trucar a vosaltres? Millor la policia? Aquí seria el...
Pot contactar amb qualsevol professional. L'important és fer-ho, perquè has posat molt bon exemple la dona maltractada. No? Fa 30 anys era algo que es deia que estava dintre la família, tothom mirava cap a l'altra banda. Si no haguéssim fet un pas endavant, avui encara estaríem molt pitjor el que estem. Estem malament, amb violència cap a les dones, però hem millorat. No? Pues això seria el mateix. Aquella persona gran ha de fer el pas endavant i que tingui la tranquil·litat de que hauran professionals a darrere que li poden donar suport, que encara tenim carències, és evident, no? Però el que li quedi de vida, sigui els anys que sigui, molts o pocs, els ha de viure en qualitat de vida. No té per què estar sotmès a aquell maltractament. El que passa és que, clar, hi ha un problema afectiu. Moltes vegades qui et fa això és algú, el teu fill, la teva filla, un nebot, una neboda, el cuidador que tens, i aquesta dependència emocional dificulta molt poder fer un pas, no? Per això, des del moviment demanem que busquem recursos i sortides ràpides perquè aquesta persona, si dona el pas i veu que no té cap recurs de suport, al final claudica.
Era la història inicial d'això, de la dona que denunciava el marit a la policia i després havia de tornar a casa a dormir amb ell, no? Que sí. Dient, com tornes? I una cosa, i un cas que a vegades ens han plantejat, alguna residència que ha vingut, que ens diuen, hi ha gent que té una persona gran que potser té un deteriorament cognitiu, però no han anat al jutjat a fer res, sinó que els fills porten les coses i aleshores deixen de pagar la residència. Hi ha un fill que s'està quedant amb la pensió de la persona de gran que està, i aleshores diuen, però què fem? Clar, no els farem fora. Han d'anar a la policia a la residència o ha d'anar al fiscal o pot anar a una associació o al col·legi? Aquí, què fan les residències en un cas que siguin elles les que vegin que potser hi ha un maltractament econòmic?
Ho tenen tan senzill com o bé contactar amb cossos de seguretat o bé contactar amb fiscalia. Vull dir, l'avantatge de contactar amb cossos de seguretat, amb Mossos d'Esquadra, és que tenen la facilitat de l'assessorament i el suport. Hem de tindre la idea de la policia concursitiva i tal, sinó d'una vessant molt social i de suport, no? Per tant, per telèfon, trucar a Mossos vindrà, els informarà, i després també, si aquella persona ha perdut la capacitat, òbviament, comunicar a fiscalia o poder demanar unes mesures cautelars directament al jutjat. I els professionals, però, bueno, de residències tenen aquest avantatge, que tenen formació, que tenen equips i que poden arribar a aquestes decisions de manera conjunta i ben feta.
I, Pilar, ara, què? El moviment és un moviment, o sigui, cap a on es mou?
Bueno, doncs, estem ara en aquest punt, doncs, que ens hem de tornar a reunir els que érem el grup motor i continuar amb els grups de treball que hem estat fent aquest últim any. Ens hem distribuït en tres grups de treball, un que era doncs, més que res per planificar la comunicació, o sigui, com fer visible tota aquesta problemàtica, no?, i com sensibilitzar a la societat, un altre que era com millorem aquests recursos i serveis, i el tercer grup era doncs, les millores que es podien fer en el marc legal. No? Doncs creiem que bueno, aquest treball que estem fent conjuntament amb totes les entitats doncs, bueno, ens ha d'anar encaminant i encarrilant, sobretot, a complir els objectius que estan marcats en el manifest. Una mica els apuntava el Jordi, no? Doncs, aquestes línies, doncs, del marc legal, i bueno, he dit una cosa en temes de serveis que no ha comentat el Jordi. Sí que fem una reclamació, que és amb el tema del telèfon, doncs, d'atenció especialitzat, no? Que igual com passa, doncs, amb el tractament a les dones, o inclús amb els tractaments d'infantils o de bullings, que hi ha un telèfon especialitzat, amb el tema del tractament a persones grans, és un genèric, és un 112. Llavors considerem que això és realment millorable i que, bueno, que haurien de ser coneixedors quan atenen una trucada, doncs, de quins són els circuits i de quina forma, doncs, poden donar resposta al problema que tingui aquella persona, no?
Doncs moltíssimes gràcies a Pilar Vilaseca i a Jordi Muñoz, Moviment per aturar el maltractament a les persones grans. Aviam si ens escolta algú de l'administració i, com a mínim, fan el canvi legislatiu i posen aquest telèfon, no?
Estan del nostre costat.
Doncs moltíssimes gràcies i gràcies, i a més, també en nom de tota la societat, per una labor molt positiva. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
Molt bé, doncs ara anem a escoltar una miqueta de música. Escoltarem amb un duo que van fer furor als anys 60, el Duo Dinámico, interpretant Quisiera Ser, una cançó de l'any 1961.
Quisiera ser
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Doncs nosaltres continuem a És gran ser gran, però abans obrirem les línies telefòniques per si algun oient, doncs, té alguna pregunta a fer o alguna queixa d'alguna residència o de la família. Ara ho pot fer. Marquin el 93-409-2771 o 93-409-2772.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Molt bé, doncs la borsa de treball s'apropa a l'estiu i el que és una gran oportunitat per la gent que vol treballar en residències es converteix en gairebé un problema per les residències, que és trobar persones professionals per cobrir les vacants, les substitucions de l'estiu i molts d'ells per quedar-se després treballant. Què tenim a la borsa de treball d'inforesidències, Carles?
Doncs sembla que em repeteixi, però una setmana més manen les infermeres i les gerocultores. Trobem, per exemple, una triple oferta de la Fundació Aymari Puig, de Lleida, que busquen una persona, un personal gerocultor, i també busquen vàries per neteja. També busca gerocultor la residència Sitges Park, a Sitges, i també Llar d'Avis Mirasol, a Sant Cugat del Vallès. Si ens anem una miqueta més lluny, trobem que a Tarragona també una doble oferta de residència a les Alzines, que busquen un fisioterapeuta i un gerocultor, i la residència Ítaca Fortuny, a Reus, que busca també un infermer o infermera.
Molt bé. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Sempre són només algunes d'elles.
La quantitat de gent, que, de residències que estan buscant treballadors, si és un sector més que... És enriquidor, estàs treballant amb persones grans que han donat molt durant la seva vida i que ara necessiten un recolzament. O sigui, ànim, eh? Ànim a tothom que vulgui treballar en residències, serveis d'atenció domiciliària, centres de dia, que sàpiguin la vostra treball d'inforesidencias.com.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs perquè no puguin dir que sempre portem consultes amables, per dir-ho d'alguna forma, avui en portem una que és bastant punyent, per dir-ho d'alguna forma. És a dir, buscar un perquè de com funcionen les coses i per què són així. Doncs aquesta consulta ens la fa l'Elsa des de Barcelona, que ens pregunta: soc jo o les residències són molt cares? Com és que un servei que considero que hauria de ser públic costi almenys 1.400 euros aquí a Barcelona ciutat? No m'ho explico. Aquest servei hauria de ser 100% subvencionat. Això per no parlar de les llistes d'espera. Em podeu donar alguna explicació o resposta? Moltes gràcies. Bé, Elsa, entenc que pel que dius tens algun familiar, alguna residència. Si et sembla, abans d'entrar en factors més específics, com podríem una mica parlar dels factors més genèrics que potser t'orienten. Per exemple, tu imagina't que per algun motiu, el que sigui, vius amb una pensió molt barata. Vale? Per exemple, una pensió també d'aquí a Barcelona ciutat, que et costi a la nit, posem-hi 40 euros. Només això, una pensió. Si tu fas els números rodons, una pensió en la qual només hi dormis, no facis res més, 40 euros a nit, et surt al mes a uns 1.200 euros. Ja són diners. Llavors, clar, ara tu pensa que una residència, per un costat, està molt més adequada a nivell d'infraestructura, té unes instal·lacions molt més adequades, a part també i esmorzes, i dines, i brenes, i sopes. Hi ha personal qualificat, que a més t'ajuda a diferents àrees, sigui un fisioterapeuta, sigui un terapeuta ocupacional, sigui un infermer, i a part també aquests professionals estan de dia i també de nit. Clar, és a dir, hi ha personal tot el dia. Això per començar. I per altra, això no, com comentava Elsa, per parlar de temes genèrics. Si focalitzem més aquí a Barcelona ciutat, els lloguers, el que pagarà el gerent d'un negoci al amo d'un edifici, el lloguer de residència mensual també és molt alt. Clar, això per altra banda. Però també, si parlem una miqueta del tema de la llista d'espera, si escoltes el programa veuràs que, clar, hi ha llista d'espera perquè quan ve una residència aquí és gran ser gran, poques vegades, per no dir mai, tenen alguna plaça pública. Que jo recordi, no han tingut gairebé mai. El que s'haurien potser de crear llavors són potser noves places o concertar-ne de noves amb residències privades. Però per tal de que una persona que tingui un accés a la dependència no pagui el cost íntegre, tingui una plaça pública. Una altra solució, potser l'última a comentar avui, algun cop ha dit el Josep de Martí, és, per exemple, Josep, algun cop us comentat, el tema de que hi hagi una prestació econòmica vinculada al servei i que la gent pugui decidir a quin servei vol anar, és a dir, a quin discau al millor moment. Tu què n'opines?
Aviam, Jo crec que ella... Elsa. No? Elsa està plantejant dos problemes diferents. Un que és, jo sempre dic, és els amics que van a un bar i diu, quant costa la ronda i qui la va pagar? Vale? Aleshores, no és que sigui car. És molt costós cuidar una persona. Tu has dit molt bé, una residència són tres coses. És un lloc, més o menys gran, però que a l'hivern està calent i a l'estiu està fred. A més, està net i està... Després, és un equip de gent. Normalment, si sumem tots, al final acaba havent-hi una miqueta menys que una persona a jornada completa per cada dos residents, o sigui que això s'ha de pagar, i després és una forma de fer les coses. Moltes vegades ve la gent, ens parla de que tenen certificats de qualitat, de que fan atenció central a la persona, de que treballen sense contencions, de que... Tot això és la suma, i al final això costa diners. Jo crec que el problema no és que sigui car o barato, el problema és l'altre que diu ella. Per què això no està subvencionat per la... Bueno, però és una altra discussió.
També hi ha un altre problema que segurament l'Elsa ho ha enfocat malament, la redacció de la carta, i és... No és que sigui cara la residència, però sí és molt baixa la pensió que cobra.
Aquí ve la qüestió. És que la residència val el que ha d'altre. El que passa és que som molt conscients del que costa la residència perquè hi ha unes residències privades on nosaltres podríem optar per anar.
Clar.
I és més barat que anar a una residència privada que el que a l'administració li costa una residència pública. Però si ara algú de nosaltres ens caiguéssim, ens trenquéssim el fèmur, anéssim a l'hospital i ens fessin una operació d'un implanta de fèmur d'aquest,
sí,
potser sortiríem i diríem, què ha costat? No, és gratis. I dius, no, tu,
no, si
tu no has pagat
si
res.
Si veus la factura...
Clar, tu no has pagat res, però potser ha costat 30.000 euros. És car o barat? No ens importa, com no ho he de pagar, que m'importa que sí. Aleshores, el que sí que és cert és que quan parlem de residències per gent gran, som més conscients del cost. Aleshores, el que no hauria de ser és que una persona que necessita una residència no la pugui tenir perquè no la pot pagar.
Clar.
Però clar, per això es va fer la llei de dependència, però...
Si no la pot pagar és perquè potser té una pensió màxim de 600 euros, clar. Com ha de pagar 1.200?
Aleshores, el que sí, jo entenc el que em preguntaves, jo crec que tothom que necessita una residència l'hauria de tenir,
sí,
participant en el cost en la mesura en què pugui. Però, per desgràcia, vivim on vivim, tenim els governants que tenim, som com som, i som la quantitat de gent gran que som, i cada vegada serem més. Aleshores, aquest és un tema que crec que si continuem amb aquest programa 10 anys més, d'aquí 10 anys continuarem parlant d'aquest tema.
Sí, vols dir, sí, és trist, doncs, és molt trist, eh?
I m'agrada molt perquè, tal com ho ha explicat tu, Josep, i el Marc, ens hem compensat molt bé, perquè jo he explicat una mica els factors més genèrics, vosaltres heu pogut anar més enllà. Ha quedat molt bé l'explicació.
Ui, que bé, no ho teníem preparat. No. Ostres,
esperem que l'Elsa quedi contenta.
Ja, que sí.
Bueno, aviam si l'Elsa ens diu si li ha agradat. I jo crec que podem continuar directament amb els nostres convidats que tenim ara en aquesta segona part del programa, que venen de la residència l'Albert de Tordera. I tenim amb nosaltres amb la Sílvia Marquès. Molt bona tarda, Sílvia.
Bona tarda.
Que és animadora de la residència Vitàlia, l'Albert de Tordera.
Correcte.
No? Doncs ara, i també vens amb unes persones molt especials, però abans et volia preguntar una cosa. Parla'ns una miqueta. On està exactament la residència, si és dins de Tordera? Què és aquesta residència, el tamany i coses així?
Val. Doncs la residència és a Tordera, al mig del poble, i és una residència de 4 plantes. És força gran, té una capacitat per unes 140 places, i tant de servei de residència permanent com de centres de dia, com usuaris de centres de dia.
I l'Albert existeix, aquest nom? O...
L'Albert existeix. És un nom que es va posar en el seu moment per un familiar de l'antiga propietària, perquè això sí que us volia comentar, que des de... Bueno, la residència es va fundar el 2007, es van obrir portes, i ara fins al 2018, era residència geriàtrica d'Albert, i a partir del gener del 2019 hem entrat a formar part de Vitalia Home, que és una empresa que gestiona totes les residències a nivell del territori espanyol, i ara formem part d'aquest...
I una cosa, tu ets l'animadora sociocultural de la residència.
Sí.
Què fa una animadora en una residència?
Sí.
Perdó, i a l'Albert, vull dir...
Bueno, jo, conjuntament amb l'educadora social i amb tot l'equip tècnic, fem tot el que és el programa d'activitats de la residència, tota la part social i d'oci que portem a terme doncs, amb ell. O sigui, tot el que portem a terme d'activitats, d'oci i de lleure.
I vosaltres feu una cosa suposo que hi ha moltes residències que fan coses que són una mica semblants, però vosaltres feu algunes coses molt originals, com algo que és teatre intergeneracional, no? Què és això del teatre intergeneracional?
Sí, això és un projecte que hem engegat aquest any, conjuntament amb l'educadora. Nosaltres s'han portat a terme moltes activitats intergeneracionals, amb nens de primària, amb secundària, però no hi havia res que realment nosaltres creiéssim realment que s'hi treia un profit, que hi hagués, que realment es creés un vincle o una cosa que realment sigués profitosa, tant a nivell dels nens com a nivell de la gent gran. I així es buscant, jo faig teatre fa anys i penso que el teatre és una bona eina que pugui arribar realment. I llavors vam parlar amb diverses escoles del poble i una escola es va interessar molt en aquest projecte, i que és l'escola Ignàs Iglesias, ja aprofito per comentar.
I els saludem des d'aquí a tots els alumnes que deuen estar a classe, no?
Ara ja tenen intensiu i al migdia cap a casa.
Doncs els saludem des d'aquí.
I llavors ell, tot l'equip directiu de l'escola es va mostrar molt interessat, i llavors hem començat aquest any, que sembla que tindrà cabuda pel temps que vulguem, perquè ha funcionat molt, molt bé. I, són un grup d'avis que anem cada dilluns a la residència i fem un taller amb cinquè de primària, i anem cada dilluns una hora. I al final del trimestre es presenta un projecte que està convidat familiars, els nens de l'escola, i obren portes, i fem el projecte de teatre, que és el que hem estat treballant durant tot el trimestre.
Molt bé, i una cosa, sempre preguntem, teniu places lliures?
Actualment jo penso que hi ha unes 10 places lliures.
Oh, que bé, perquè... Mira,
ho deia, sí. Una de les úniques.
És que ara
fa com 2 mesos que convidem a residències i mai tenen places lliures. Pues avui vols dir el número de telèfon de la residència per si algú que sigui de la zona...
Sí.
Pues digue'l, sisplau, per si algú volgués. Perquè sempre recordem que això no és un espai publicitari, sinó que anem convidant una mica aleatòriament, anem trucant a les residències, més de 800 que hi ha a Catalunya, i de les quals unes 300 estan associades a inforesidències, i els truquem sempre per convidar, però no per fer publicitat, però si tenen alguna plaça lliure, una miqueta sí que pots dir el número de telèfon.
Sí, actualment, ja t'ho dic, exactament no et sé dir, però sé que unes quantes habitacions buides hi ha. El telèfon és el 93-765-4915, i és la residència Vitalia, l'Albert Tordera.
I sempre dic el mateix, quan parlem de propietaris, de directors, de professionals, les residències sempre són molt maques, però aquí portem els notaris de la realitat, que són les persones que viuen a la residència, i tenim amb nosaltres a la senyora Enriqueta Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I benvinguda al programa.
Gràcies.
Vostè viu a la residència l'Albert, a Tordera, des de fa quant temps?
Fa més de 8 anys.
Déu-n'hi-do, doncs...
Ara aviat farà 9.
I vostè recorda el dia que va anar a viure a la residència?
Sí, perquè ja tenia 89 anys quan vaig entrar.
Déu-n'hi-do, ara, si calculem amb els dits, podem treure la seva edat i tot.
97, el mes que ve faré 98.
Doncs per molts anys, ja avancem la felicitació.
Felicitats.
Gràcies.
I per molts anys. I una cosa, el dia... Vostè li preguntava pel dia que vostè va arribar a viure a la residència,
sí,
perquè vostè devia imaginar-se quan pensava com és una residència.
No, la veritat és que jo, abans d'entrar, vivia a Barcelona amb un quin pis.
Ui.
Sense ascensor.
Ostres.
Va haver un moment que dic, ja no puc pujar tanta escala. I llavors, com que em van operar de la cadera, vaig dir als meus fills, busqueu-me una residència. Perquè quan surti d'operar-me, vull anar amb una residència.
I van fer la feina, no?
I van dir, mama, hem trobat una, la vols venir a veure? Dic, si a vosaltres us sembla bé, a mi també.
Déu-n'hi-do, doncs això, escolta'm, això és una decisió molt bona, a més de confiança
de
dels fills.
De totes maneres, al principi m'enyorava,
Sí.
Sobretot a la tarda, quan m'anava al llit, m'agafava una tristor, però m'ha anat passant. I ara estic contenta d'haver pres la determinació, perquè... els anys no passen en va. No. Cada vegada pots menys, tens menys qualitats de vida.
5 pisos sense ascensor, Déu-n'hi-do.
No, jo crec que aquests 5 pisos sense ascensor, malgrat que després anés a la residència, li devien fer molt bé a vostè, no? Perquè seria com tenir un gimnàs a casa, no?
Les cames, sobretot.
Vostè deu tenir unes cames molt, molt fortes.
I... Les tenia.
Bueno, el que tuvo, retuvo. I no ha vingut sola la senyora Pilar Pérez, sinó que tenia... Ai, perdó, Enriqueta Pérez, perquè tenim a la Pilar Pírez, doña Pilar Pírez, sí. Que vostè no vive en la residencia, sinó que utiliza el servicio de centro de día.
Exacto.
¿Y qué es esto del centro de día?
Pues yo voy por la mañana, me vienen a buscar con el coche de la residencia y me dejan desayuno, como meriendo y ceno, y luego me vuelven a llevar a casa.
Qué bien. ¿Y sí. esto qué va, de lunes a viernes o todos los días o cómo...?
Sí. Va de lunes a viernes y luego el sábado y el domingo, si quiero estar en casa, me estoy en casa. Y si no, con un taxi me llevan a la residencia igualmente.
Ah, ¿y usted hace cuánto tiempo que empezó a hacer...?
2 años.
¿Y cómo se le ocurrió la idea? ¿Cómo se ocurre a alguien la idea de ir a un centro de día?
Pues mire, porque lo necesitaba, porque ya estaba sola... Y me lo dijeron, y como iba a la residencia, pues...
¿Usted iba a visitar a alguien que conocía que ya vivía en la residencia? O...
Bueno, no. Yo iba a eso. Sí, iba de día, pero no sabía de... Para estarme todo el tiempo, no.
¿Y qué hace? Bueno, y también le pregunto a usted, Enriqueta, sí. ¿Qué se hace durante el día en una residencia?
Ah, moltes coses. Mm? Cada dia tenim una activitat.
Sí. Mm?
Sí.
I una cosa, volia tornar un momentet a la Sílvia, perquè a mi m'han dit que, a més, no hi ha només persones, éssers humans, sinó que també teniu uns col·laboradors peluts allà, no?, a la residència. Què és això de la teràpia?
Un gos molt maco.
Sí?
Un gos precioso.
Però
un gos molt maco.
Una cosa és tenir un gos i una altra cosa és fer teràpia canina, no?
Sí.
Ens vols explicar una miqueta això, què feu amb el gos a la residència?
Sí, bueno, jo, a part de ser l'animadora, també soc tècnica en intervencions assistides amb gos i, bueno, és l'activitat que faig amb ells. I en Fum és el gos que forma part de l'equip, també, i ve cada dijous a fer l'activitat amb els residents.
Sí.
Fem 2 activitats, una més centrada a nivell més autònom, a un col·lectiu més autònom, que formarien part l'Enriqueta o la Pilar, i llavors fem una altra sessió amb el gos, que és una sessió molt més individual, que es treballa més amb les persones amb més deteriorament cognitiu.
Mm. I una pregunta, en relació amb el que ens deia la Pilar... ella va al centre de dia.
Sí.
Però la gent, normalment, tu saps que necessites una residència quan ja no pots viure a casa, però quan la gent va al centre de dia, què ha d'anar? A una treballadora social que el recomani o es pot anar directament a la residència i demanar plaça del centre de dia? Oh. Com funciona això del centre de dia?
Al final, el recurs és el mateix. O sigui, tu pots agafar la via de serveis socials o anar directament a la residència. Vull dir, la via és la mateixa. Al final és una mica la decisió que es prengui en aquell moment a casa, si realment la persona necessita un servei més assistencial o més permanent al centre, o realment doncs, encara pot estar a casa i és com el primer recurs, és el centre de dia, que passa les hores, perquè bueno, pues, al final és això, no? La família treballa o no està a la vora, aquella persona viu sola, i llavors pues, s'enriqueix d'aquest servei de centre de dia, però torna al vespre a dormir a casa.
I ara una pregunta una mica compromesa, perquè cada cert temps a la televisió ens diuen que a les residències no es menja bé. Aviam, anem a fer la pregunta una mica perillosa i la fem primer...
Aquestes senyores fan molt bona cara.
Sí, la veritat és que fan patxoca, però, senyora Enriqueta, com es menja a la residència?
Bueno, tenim una cuinera que la felicito des d'aquí, la Lupe.
Doncs, escolta'm, felicitats, Lupe.
Fa uns menjars molt bons. Mm. Ara, no tothom té el mateix gust.
Ah, clar,
perquè n'hi ha que ho troben tot bé i n'hi ha que ho troben tot malament. Mm.
Y doña Pilar, ¿usted es de las que lo encuentra todo bien o todo mal?
Yo todo bien. Y para mí demasiada comida.
Demasiada comida.
Para mí eso es muy abundante.
Pero eso acaban, ¿no? Eso acaban, ¿no?
Vull d'anar... El pa queda buit per això, oi?
Molta quantitat. Bueno. Perquè inclús quan algú acaba diuen, vols repetir, vols més això, vols més de l'altre.
Home, sobre això, a mi m'agrada molt que ho diguin, sí. Perquè hi ha una qüestió. A vegades es parla de que a les residències... Home. Es diu, no, és que hi ha desnutrició, és que... I jo sempre m'ha agradat molt incidir en un tema, que tu si vas a viure una residència, si jo anés a viure una residència, jo peso 100 quilos. Si aquí... tinc al costat d'una persona que pesa 50, no podrem menjar el mateix. Haurà d'haver-hi diferent. Si jo no repeteixo, em quedaré amb gana. I una altra persona potser li donen el que jo menjo normalment i la fan explotar de...
Però passa que jo crec que ja els deuen conèixer. Igual a la persona que menja molt, oi? Potser li ompliu més el plat.
Sí, sí.
Que el que diu jo, una miqueta ja en tinc prou. Ja els coneixen, suposo.
I una cosa, Enriqueta, vostè, algú que estigui a punt d'ingressar a una residència o que potser els fills hi estiguin dient... Ostres, mama, ara tal com estàs, potser t'ajudarem a buscar una, perquè tal... Què li recomanaria o què els diria? De...
Jo que mirés aquesta residència a veure si li agrada, perquè és molt neta, sempre les dones de la neteja, tota la residència sempre està molt neta. I la roba, si et cau un botó, te'l posen, doncs què més vols?
Y doña Pilar, usted, si alguien está pensando, vive solo en casa y necesita, ¿le recomendaría también ir a buscar un centro de día?
Sí.
En su caso, ¿usted le ayudó a algún familiar suyo o fue usted misma quien
buscó? No, fueron mis hijos los que me buscaron, porque cada uno tengo 5 y de los 5 cada uno los tengo en un sitio distinto.
Uy, pues...
Yo estoy sola.
¿Y todos viven en Cataluña o fuera de Cataluña?
Uno vive en Murcia, otro vive en Tordera, no Tordera, no, en Blanes, que es la que está cerca.
Está más cerca.
Y los otros viven en Barcelona. Y todos están, los 5 están por ahí.
Pues podemos enviarle, uno se le puede enviar un saludo al de Blanes y al de Barcelona. Vale. Y el de Murcia le puede decir que nos escuche por internet.
Por internet.
Porque también estará.
Ah, vale, pues ya se lo diré.
Muy bien. Pues un plaer. Només volia acabar recordant que hem estat parlant amb la residència l'Albert de Tordera, a la Sílvia Marquès, animadora. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies, Enriqueta Pérez. Moltíssimes gràcies també, Pilar Pírez, per estar i compartir esta tarda con nosotros.
Moltes gràcies.
Sí.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Recte final d'Es Gran Ser Gran.
Recte final i canvi d'emergència, no? Em sembla que el número de telèfon que hem donat de la residència a l'Albert no era exactament el que era. I ara sí que el direm correctament. És el 93-764-2915. O sigui, 7-93, vull dir, 7-64-2915. O poden entrar a rgalbert.com. rgalbert.com.
Ara sí.
Ara sí.
I 10 habitacions, déu-n'hi-do.
Sí. I ara que ens anem acomiadant, recordem que avui hem estat parlant bastant de maltractaments, d'una llàtxera horrorosa que tenim a la societat, que hem tingut els amics del moviment per aturar el maltractament de les persones grans, amb la Pilar Vilaseca de la Fundació Provea, i que ens ha deixat una informació molt interessant de la seva fundació, i per si algú els volgués contactar, deixaré un número de telèfon de la Fundació Provea, que és el 93 518 05 64.
Molt bé, doncs ara queda, ha quedat una mica pensant, jo he quedat pensant, pensatiu, que si realment alguna vegada hem vist que en una residència hi ha hagut maltractament per part dels treballadors.
Correcte.
Molt poques, afortunadament, i cada vegada menys, però també s'ha de dir, jo penso que s'ha de dir.
Sí.
I aquí ho hem dit i ens hem felicitat quan ha passat coses, quan va passar lo de Madrid, perquè és bo dir-ho bo, però també crec jo que és honest dir també si passen coses.
És correcte.
I, suposo que es fa alguna cosa, no?, quan
sí,
passa això.
Sí, aviam, hi ha una cosa, les residències tenen l'avantatge de que és més fàcil detectar si hi ha un risc de maltractament en una residència on treballa un equip de professionals pot haver-hi, el que fa una persona sempre ho veu l'altra, perquè el pitjor lloc on pot haver-hi un maltractament és un lloc on està sol el cuidador i la persona gran, on només ningú mira res i el que passi queda allà. Per això les residències tenen menys risc que, que les cases.
Doncs fins aquí és Gran Segre, ens deixem amb el mirador de l'actualitat, amb Ignasi Miranda. Adéu.